Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, com cada setmana si estem per parlar de tecnologia, però sobretot del que fa la gent amb la tecnologia i internet. Com sabeu, aquest és un programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 i que aquesta temporada distribuïm via podcast a través de VilaWeb, www.vilaweb.cat, i també a través d'emissores de ràdio, més de 150, les emissores de la xarxa, l'antiga com ràdio, però també emissores d'altres parts del país, com Ràdio Arrels a Perpinyà, com diverses ràdios valencianes i mallorquines, etc etc. O sigui, que per on vulgueu ens podeu escoltar en qualsevol moment del dia o de la nit, parlant sempre d'això, del que fa la gent amb internet i la tecnologia. Avui tenim dos germans, a més, això després diuen que internet separa, però aquí tenim una família unida, que són l'Eduard i el David Martín Borregón. Què tal?
Com estàs? Bé, molt bé, Vicent.
Amb ells parlarem de periodisme de dades, que és una d'aquestes coses que ara tot el món diu, ara toca parlar de periodisme de dades. I bé, doncs parlarem de periodisme de dades. Ells han fundat una empresa que es diu Data Empress, com Rhythm and Blues, amb les escenes aquelles americanes rares, dataempress.com, si voleu teclejar i anar mirant el que fan ells, www.dataempress.com. Parlarem amb ells, també com sempre amb el Martí Crespo, què tal?
Hola, bon dia.
I a l'altra banda dels vidres amb el Jordi Carreño. La pròxima hora, doncs, periodisme de dades, així a l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
De fet, Data Empress es defineix a partir de dues paraulotes que ara estan de moda, no? Una és això de periodisme de dades, no sé si és una paraulota, però vaja. Una és això de periodisme de dades i una altra és l'anàlisi de Big Data, que ara és l'altra cosa que Big Data Mining, coses d'aquestes, les sents cada dia i estàs pensant, i ara què deuen estar parlant? En parlarem amb l'Eduard i el David, però abans, com sempre, el Martí Crespo ens informarà i ens situarà en el seu informe Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs això, situem-nos. El concepte teòric de periodisme de dades no és nou, evidentment, però sí que es pot considerar relativament recent, doncs, la seva entrada a les redaccions dels mitjans o als estudis de comunicació. L'explotació i la gestió de grans bancs de dades i estadístics per arribar a conclusions o extreure notícies útils als ciutadans és a la base d'aquest gènere periodístic que s'aprofita de les novetats informàtiques, de les noves eines tecnològiques que van sortint, és a dir, podríem parlar d'un periodisme hacker, com també s'aprofita de la tendència creixent de moltes institucions, governs, empreses, d'alliberar dades, és a dir, d'oferir informació estadística pròpia a tercers perquè puguin desenvolupar doncs, aplicacions o això, notícies, informacions. Diaris de referència mundial com el New York Times, el The Guardian, per exemple, doncs, ja fa uns quants anys que ja estan apostant, i l'agost del 2010 es va fer, o sigui, és bastant recent, es va fer doncs, la primera conferència dedicada justament al periodisme de dades, impulsada per l'European Journalism Center. L'auge de la disciplina també es pot valorar doncs, amb la concessió de l'últim Premi Pulitzer doncs, de periodisme d'investigació, a dos periodistes del Seattle Times, justament per un reportatge basat en explotació de dades. A casa nostra, doncs, aquest periodisme de dades doncs, és cada vegada més present, amb tallers com els que ha organitzat doncs, Media 140 i estudis doncs, com el que els germans Martín Borregón doncs, ens presenten avui, el Data Empress, que s'hi ha especialitzat. No? Entre les iniciatives que heu desenvolupat, doncs, bé, comenten doncs, que hi ha Twitter en català, que era doncs, una mena de portal on s'apleguen les estadístiques relacionades amb els usuaris de la versió catalana de la xarxa social, i també hi ha Mercè geolocalitzada, que és, una eina...
Allò que anaves per la Rambla ja anaven apareguen coses, no?
Sí. Rastrejava els tuits geolocalitzats a la ciutat de Barcelona durant les festes.
Mm-hmm. Els que no enteneu res, no us preocupeu, ara ho he fet.
Tenim una hora per explicar-ho.
No canvieu d'emissora.
Bé, doncs això són una de les dues, unes de les iniciatives doncs, que heu desenvolupat com a Data Empress.
Pot ser, ara feia la broma dels que no entenen res, perquè és una disciplina que malgrat tot és relativament nova. Ara parlarem dels seus exemples, de les coses que ells han fet, però per posar un exemple que jo crec que tothom entendrà i que és un dels grans exemples de periodisme de dades, és els famosos incidents a Londres, els riots que es van dir fa 2 anys i com The Guardian va reaccionar a això, no? És a dir, van haver uns incidents gravíssims a Londres i un grup de periodistes i desenvolupadors del Guardian el que van decidir va ser mesclar sobre un mapa on havia passat cada incident, diguem, les dades sociodemogràfiques del barri, en fi, tota una sèrie de coses que quan ho pintaves, no sé si és la paraula adequada, però s'entén, eh? Quan ho pintaves, de repent n'hi havia unes pautes de comportament social que es veien molt claretes, no? I que això podies explicar-ho fent un llibre o podies explicar-ho pintant-ho, no? I, per tant, no sé si és un bon exemple, però diguem que seria un exemple del que s'entén per periodisme de dades. No?
No, per mi és un dels millors exemples i per mi va ser el que va ser l'exemple que em va acabar de decidir o de dir, ostres, té molt potencial la disciplina, anem a entrar, anem a investigar més, anem a entrar a fons. I a més, això també podria relacionar amb el que deia abans el Martí, que explicava l'obertura de dades de govern. Aquest mateix exemple no el podríem fer a casa, aquí a casa, perquè aquí és impossible el que o és increïble que t'has d'arribar a brallar per aconseguir una dada de PIB, ni que sigui, o del que seria en aquest cas per treballar, en aquest cas treballar la renda bruta disponible a nivell de barri o a nivell de districte censal, que és la divisió administrativa més petita. Aconseguir això és impossible.
Aconseguir que siga públic i que, per tant, tu puguis manipular-ho en el sentit correcte de la paraula manipulació.
Exacte.
Treballar-ho.
Exacte, treballar amb ell. Les úniques dades que trobo són, a les últimes actualitzades, són del 2008 i a nivell de ciutat. I són unes dades que existeixen, a més, vull dir, no ens les volen mostrar. I també hi ha l'altre cas, era en aquest cas, la policia londinenca, bueno, tota la policia britànica, té les dades obertes. Per tant, en aquest cas concret el que feien és que tu podies saber la persona on vivia i on havia comès el delicte. I llavors podries perfectament descriure el patró que feia, que provenia dels barris més pobres i que s'anava cap als barris rics a cometre o cap al centre de la ciutat. A més, tot això, no ens pensem en un gran germà perquè el nom estava tapat. És a dir, tu simplement coneixies el patró de conducta, però respectant aquestes mínimes dades de privacitat per no poder-lo acusar de res.
Però en canvi te permetia fer una anàlisi molt acurada del que estava passant en la realitat. Bé, vosaltres un dia digueu, va, anem a fer això, perquè vosaltres sou periodistes amb estudis també d'enginyer.
No. Sí, jo soc no. Enginyer.
Tu eres enginyer.
I l'Eduard és periodista.
Vale. Com deien el 1, 2, 3, germans i residents a Terrassa. Això de l'1, 2, 3 encara sap la gent el que era?
No,
és de la
molt
poca. D'acord, bé, no, oblideu-ho. Aleshores, veieu allò i diu, escolta, hem de començar a fer coses, no? I inventeu aquests primers projectes, no? El Twitter en català, això de la Rambla que explicàvem, expliqueu una mica que de la Rambla, que jo crec que era bastant elaborat i bastant interessant, i com va reaccionar la gent.
Clar, això era, la idea és, a Barcelona cada dia hi ha uns 7.000 tuits geolocalitzats. Què vol dir? Fem un pas enrere, què és un tuit geolocalitzat?
Molt bé.
Tu quan estàs tuitejant, en el mòbil li pots dir, anem a dir la meva situació. I el que estàs fent és associant unes coordenades GPS a la informació que estàs enviant, al tuit que estàs enviant.
I tu pots dir, estic enviant el tuit i la màquina ja sap que estàs a la plaça del Magma.
Exacte.
Ara mateix podríem exactament fer una foto, fins i tot geolocalitzada, ensenyar-vos a vosaltres, dir estem a VilaWeb i geolocalitzar estic a VilaWeb.
Clar. Llavors tu a Twitter li pots consultar que et digui on estan els tuits, és a dir, que consultar un espai de la Terra que vols que et digui quins tuits geolocalitzats hi ha allà. Llavors el que vam fer és demanar-li a Twitter, en comptes de filtrar per hashtag com fem de vegades o mirar el nostre timeline, dir-li tots els tuits que estan entre aquestes coordenades, me'ls dones.
Ara després preguntaré com parles amb Twitter.
Com parlo amb Twitter a través de l'API.
Senyor Twitter, posis el telèfon.
El famós API d'aquell.
El tio API, ara apareixerà el tio API. Vale. Parles amb Twitter i dius, geolocalitza més Twitter.
No, dona'm els tuits que es fan aquí dins. I llavors tu el que tens és un mapa amb això, fiques un mapa de Barcelona i et dediques a anar a ficar puntetes sobre el mapa de Barcelona on es fan cada cosa.
I ho fa la màquina, perquè clar, si hagués de fer tu et tornaries boig.
I llavors l'interessant aquí és dir, molt bé, si sabem on està la persona i a quina hora és el concert, sabem que aquell tuit estarà parlant del concert, o del pregó, o del correfoc, o de la mateixa manera que rastregem per hashtags, doncs rastregem per geolocalització i hora.
Clar.
I llavors d'aquesta manera pot recuperar tota la informació generada i saber quin èxit ha tingut. Si les persones que estaven allà, si hi havia molta gent o poca gent, perquè pots imaginar-te un rati de la gent que hi havia allà, i a més consultar tot el que deia la gent i les fotos que va fer durant aquell acte.
I això després ho has de presentar d'una forma comprensible, perquè clar, així n'hi ha dos parts, és a dir, una part és que tu tens dades, però clar, tu el primer has de buscar aquelles dades, garbellar, organitzar-les, però n'hi ha una segona part que és tan fonamental com això, que és presentar-ho d'una forma, no sé si la paraula és agradable, però diguem digerible com a mínim, no?
És la part de la disciplina que es coneix com la visualització de dades, en què hi ha tot de processos, i es comença això que dius, és el data mining, que és la mineria de datos, que és l'ostres, com tio la dada, com l'enganxo, com l'extraure, hi ha el filtratge de dades, d'aquí doncs com quines dades són vàlides, quines no, i acaba tot aquest procés amb la visualització.
Que és la visualització de dades. La presentació d'aquestes dades.
Dintre de tot aquest concepte hi ha totes les diferents disciplines que ens van passant d'un...
Seria allò que dèiem el user-friendly, no? Doncs anem a fer user-friendly, anem a fer que l'usuari arribi i entengui. Nosaltres en aquest cas presentàvem un mapa de Barcelona on veies tot de bombolletes amb els llocs on hi havia més concentració i menys concentració de tuits durant ja de cada dia i de la Mercè en total. Com es pot imaginar, el cercle de la Sagrada Família és immens.
Sí, jo vaig anar i no vaig ni entrar.
Jo vaig veure de gaire on és.
No, jo vaig agafar el metro, vaig anar i quan vaig veure la barbaritat de gent que n'hi havia vaig pensar, deu ser molt xulo, però...
A YouTube, no?
A YouTube.
Però, clar, pots entrar a la nostra web i veuràs allà, podràs rastrejar les fotos que anava fent les persones de la façana.
Escolta, la gent com reacciona a aquest tipus de coses? És a dir, n'hi ha un factor cultural, no? Jo crec que de les... moltes coses que estem fent, les piulades al final són, o sigui, el Twitter al final jo dic que això és una conversa de bar tecnificada, però és el que fem quan estem al bar i ja està, no? Això és diferent, això és una altra història, no? La gent s'adapta culturalment? Costa? No té encara molta sensació de per això què és? O...
Jo sí, jo noto molta, la gent em mira amb cara de raro, és a dir, aquesta mena d'híbrid entre tecnologia i periodisme costa entendre, sobretot a mi tinc el problema que costa d'explicar-ho, costa que t'entenguin, però un cop ensenyes el projecte la gent li agrada molt ràpid i s'enganxa molt ràpid i et trobes amb que els hi atrau. És a dir, a vegades dius, oh, les gràfiques, que tothom li té mania a les gràfiques o tothom li té mania als números. L'altre projecte, que va ser en català, que abans parlàvem, que era el recompte d'usuaris, va tenir una resposta increïble. Però de passar de tenir 10.000 visitants el primer dia en 24 hores i una conta de Twitter que va passar del 0 a 1.000 en només un dia, i l'únic que feia allò era treure un número i anar actualitzant cada hora, anar actualitzant un número, i es va disparar les visites. Per tant, la gent té molt interès, i al cap i a la fi, si li presentes un estudi, li dones ben mastegat, bueno, al cap i a la fi seria la part periodística. Si acabes d'explicar bé la història i li presentes d'una manera que l'entengui, reacciona molt bé.
Què passa que el periodisme està, és a dir, n'hi ha una part, no sé, tu que ets l'enginyer potser discreparàs, però n'hi ha una part que jo crec que és profundament periodística, que és com ho ensenyes. I els periodistes al final el que fem és contar històries, i això és, contem la història amb unes eines diferents, no? Però clar, m'imagino jo que decidir quines dades cerques i a on les cerques és la part essencial, no? Perquè clar, ahí és on està, és a dir, Si ara ens plantegem qualsevol tema, jo que sé, quants avions passen per damunt de Barcelona, clar, hem de fer periodisme en el sentit de recercar qui té eixes dades, si són accessibles o no, les fonts, sí. Molt bé, exactament, era això.
Sí, sí, perquè també periodisme per mi és fer-se preguntes, també, és fer-se preguntes i a partir d'aquí buscar respostes, i buscar respostes que podem resoldre i llavors ajudar-nos de la tècnica, de la mateixa manera. Jo moltes vegades he fet la comparació amb la fotografia. Una màquina fotogràfica no és periodisme en si. Tu pots agafar una càmera, fer fotos i fer moltes coses, i entre ells pots fer fotoperiodisme. Doncs amb el codi pots fer el mateix. Tu pots fer moltes coses amb codi, però si li apliques, li dones una aplicació a periodisme, estàs fent periodisme de la mateixa manera que amb una càmera estàs fent fotoperiodisme. I vindria a ser el mateix, és donar-li aquest enfocament o buscar de més holístic. A vegades aquí el problema després és definir què és periodisme, que també ens costa.
No cal que entrem, no cal que entrem a aquest berenjenal. Deixem-ho estar. Abans ha aparegut la paraula famosa API, que sempre va apareguent, el tio API. Jo preguntava, bueno, això com... D'acord, Twitter te diu on està cada un fent la piulada, però com parles amb Twitter, no? I dèiem, Això és el famós tio API, que sí. No he sabut mai què vol dir. Vol dir application...
Ostres, no t'ho sé de memòria. Protocol interface, suposo. T'ho dic de memòria, eh? Però em quadra amb el que és.
Molt bé, d'acord.
En el fons, sí, de fet ve ser... De fet ve ser això de... En, com t'ho fas tu per comunicar-te amb el senyor Twitter? I l'API el que és això, és una interfície. Igual que tu tens per veure Twitter, doncs entres per la pàgina web, entres pel mòbil i veus tots els tuits i els llegeixes. L'API, el Twitter, proporciona una eina perquè els ordinadors puguin fer el mateix, perquè puguin consultar tots aquests tuits que hi ha, que nosaltres llegim, també un ordinador els pugui recollir automàticament d'una forma estandarditzada. Aleshores, si tu al senyor API li preguntes, escolti, vull aquests tuits d'una forma concreta que t'explica en una documentació que està a la pàgina web de Twitter, crec que és api.twitter.com, de la forma concreta, ell te'l retorna de la mateixa forma que ja esperes que se'n retorni a través de la documentació.
I això ho dic a efectes de que s'entenga més.
Sí. Que em sap greu,
o sigui,
que estic...
Twitter són 140 línies.
Correcte.
Però una vegada vas llegir que quan tu envies el missatge de Twitter no només estàs enviant 140 línies, sinó que estàs enviant, diguem-ho així, una motxilla amb informació que tu no veus, no?
Correcte. Sí, de fet, bueno, són 140 caràcters.
Ai, perdona, sí. Què he dit, línies?
Sí, línies.
No, caràcters.
Aquí d'entrada tindríem el problema dels accents, que hi ha paraules que ocupen, doncs el que seria un, lletres que ocupen un byte, però una paraula, una lletra accentuada ocupa més d'un byte. Som els que han treballat una mica en web ja els hi sonen que si fiquen un accent directament a l'HTML una cosa estranya.
Va, la QT, no sé què, sí, coses d'aquestes rares.
Sí. Això d'entrada ja fa que els caràcters, els bytes reals que s'envien siguin més de 140, però tu, a més, estàs enviant molta més informació. Estàs enviant justament a quina hora l'has fet, estàs enviant des d'on l'has fet, si estàs geolocalitzada, si té una festa, si té una foto, si té una URL associada o no té una URL associada, a quin usuari l'estàs destinant, si és una resposta, si no és una resposta, si és una primera menció...
Amagat,
i tot això va dintre d'un paquetet que rep el senyor Twitter a través de l'API, perquè també la pàgina web, tu t'interactues amb la pàgina web i la web interactua amb el senyor Twitter a través de l'API una altra vegada. I us l'envia al senyor Twitter i a partir d'aquí comença a muntar-se tota la base de dades que tenen ells.
I amb l'API el que pots fer és interrogar, diguem-ho així, perquè ens entenguem, totes aquestes dades ocultes o no ocultes, o les públiques.
Exacte.
I barrejant-les, extreure informació plural d'això, no? Extreure pautes.
Exacte.
El tema, perdoneu, però el tema seria, per tant, que les empreses que tenen API, que diguem, no considerem que, o podríem considerar, doncs, que és una mica un estàndard de
un protocol,
connectar,
sí.
Un protocol, clar, de fet, voluntàriament estan oferint totes aquestes dades, vull dir que culturalment, fins i tot en les empreses, doncs hi ha un canvi, no? Vull dir, hi ha un canvi d'abans de mantenir allò, les dades, la informació dels meus usuaris és meva i l'explotaré jo, i en canvi amb l'API potser és una mica la inversa, és que l'explotin els altres.
Sí,
però en treus un benefici.
Aquí hi ha una mica de trampa, perquè Twitter es basa en un model freemium i tu en aquestes consultes tens uns límits. Per exemple, el límit més típic és que mai pots estar llegint més de l'1% dels tuits en un cert moment. Si tu et vols passar... Si
l'1% mundial?
1%, sí.
Això deu ser molt.
Això és molt. Però hi ha empreses que volen aquest molt. Sí. Llavors és quan Twitter et fa pagar, i et fa pagar molt. Per exemple, durant molt temps, no sé si ara hi han rescindit o no, Google estava pagant a Twitter per poder tenir indexats exactament tots els tuits que es feien, i aleshores a través de les URLs, com la relacionava amb les paraules, poder millorar els seus mètodes de búsqueda. Sí. Si tu a Twitter estaves dient, us passo la web de VilaWeb i la URL de VilaWeb, Google, com que llegia tots els tuits mundials, relacionava la paraula VilaWeb amb aquella URL, i millorava
els rankings,
millorava el seu procés de búsqueda.
Sí, de fet, inclús els usuaris de Hootsuite, jo ho he notat de tant en tant, jo de tant en tant trobareu que hi ha tuits que se't salten i que et detecta l'API del mòbil, però no te'l detecta el Hootsuite, depèn de l'ordinador.
Hootsuite és un programa...
És un gestor de Twitter. I a vegades no te'l detecta i te l'ha detectat. I això és perquè Hootsuite tampoc té tot el... No té tot el...
No paga
tots. Paga una part, però no els paguen tots. A mi l'únic que m'han assegurat que els té tot és Radiant 6, que costa una pasta, em sembla que costa 6.000 euros al mes o una
licència,
però aquests t'asseguren que ho tens tot i tens uns arxius bastant interessants, però
Aquests 6.000 són els que tu pagues al gestor, no és, no és els que el gestor paga, està pagant a Twitter, que són molts, no sé quants són.
Això respondria per cert...
Sí.
No, però això és curiós, perquè això respondria per cert una de les grans preguntes, que és de què caram viu Twitter, no?
Exacte.
Dius, i aquests tios de què cobren, com financien això, no? O sigui, vendre això és una de les formes de treure diners que deu tindre Twitter.
Perdona. Sí, és la frase aquesta famosa de quan tu tens un producte gratuït a internet, no et pensis que ets l'usuari, tu ets el producte. I quan tu a Twitter estàs generant contingut, tu el que estàs oferint, tu el que ets és un producte que s'està sent revengut a una empresa.
I això no deixa de ser també continuant la política que ha fet sempre Twitter, perquè Twitter sempre ha permès que hi hagin paràsits, podem dir-ho així, paràsits al seu voltant. Recordem quan Twitter no servia d'imatges i havíem d'anar amb les diferents proveïdors d'imatge, o quan anaves amb els escurçadors que anàvem amb Bitly o amb TinyURL, o que encara mateix no et deixa programar tuits i diuen que d'aquí un temps et deixarà programar tuits la propa API. És a dir, ell també treu benefici d'aquesta gent que treballa sobre la seva plataforma, perquè al cap i a fi són més serveis associats i més publicitat que, i més coses que es parla d'ell.
El que passa que el debat és interessant en aquest sentit per això que heu dit molt de passat a l'inici d'alliberar dades, no? Comentàvem la dificultat de que, per exemple, les institucions si no n'alliberen, si no recordo mal, l'Ajuntament de Barcelona té un portal que diu que allibera dades, no sé si n'allibera o no.
La Generalitat
Open,
també.
Sí. I la Generalitat també, no?
Diguéssim, l'Ajuntament jo crec que ja podem començar a dir que l'havia tingut.
Ah.
Perquè no s'actualitza des del 2010, el van fer, va ser una bona iniciativa en el seu moment. De fet, podem parlar de diverses etapes o de diversos graus d'obertura, i de fet el que hi havia a l'Ajuntament era un inici, però encara distava de ser open data, era bastant innocent tot, vull dir, no hi havia res compromès. És a dir, si estem parlant, per exemple, d'open data real, estem parlant que els arxius policials, una part dels arxius policials que començàvem abans, són oberts, que nosaltres podem,
en altres països.
En altres països passa, o estaríem parlant, que tampoc passa aquí, que podríem consultar tots els contractes que té l'Ajuntament de Barcelona signats de forma automàtica. A més a més, l'Open Data té tota una mena de protocol, diguéssim, per fer-nos una idea. Vol dir que tu pots accedir a totes les bases, a qualsevol informació que generi l'Ajuntament de Barcelona, tu tens dret a accedir-hi, l'Ajuntament de Barcelona o qualsevol administració pública, tu tens dret a accedir-hi perquè tu has pagat a una persona que treballa per tu, perquè som l'usuari, per accedir a aquesta informació, i a més ho has de poder fer de forma automatitzada. És a dir, tu has de tenir un protocol per entrar-hi de forma informàticament en què et rebotin...
Una API.
Una API. És a dir, ha d'haver-hi una API que et permeti anar contra aquesta base de dades i respondre al que tu t'interessa i agafar aquella informació que tu t'interessa, i a més sempre en formats lliures, que per tu no tingui cap mena de cost afegit. És a dir, ja no hem de demanar per la informació, simplement ha d'estar per si el ciutadà li ve de gust fer alguna cosa.
A disposició.
A disposició. I el que hi havia a Barcelona, doncs, va ser un intent, però ha quedat així, ha quedat. En el 2010 va ser el millor any, va ser quan van penjar més dades i van començar, que hi havia tot un projecte darrere, i ara sembla que s'ha anat desinflant, i per les últimes coses que en sé, pràcticament és que ja n'actualitzen dades. I la Generalitat, en aquest cas, sí que ens conta que segueix treballant en el concepte, sí que segueix treballant en aquesta línia, segueix obrint dades, però tampoc material sensible encara no n'hi ha. Dades més compromeses encara no n'han sortit.
Amb la qual cosa és menys interessant.
Exacte.
Per exemple, estava pensant això, no és ja que els Mossos posen a qui han detingut o les diverses policies que operen al país, sinó, per exemple, coses com on hi ha els pisos aquests de lloguer, on hi ha no sé què, és a dir, on s'està construint i on no, per exemple, seria un indicador de com funciona la crisi o coses d'aquestes, no?
Que més, no només són dades que poden servir pel periodisme, que és el cas que ens competeix, sinó per business intelligence, a les empreses constructores, doncs també tenen dret a conèixer, escolta, doncs això, quines són les zones que s'estan construint més, quines són les que s'estan... Potser no és el millor exemple, tal com estan les constructores,
però
és una informació sensible, sí. No, també des del punt de vista empresarial, no només periodístic.
I per dir, aquest exemple concret hi és. És a dir, l'exemple d'on s'està construint i quines són les ciutats que es construeix més de Catalunya hi és, perquè jo vaig fer precisament una peça per un mitjà relacionant aquest tema, en què Terrassa era la segona ciutat del 92 al 2009, era la segona ciutat de Catalunya on s'hi va construir més, a excepció del 2006, que vam ser la primera superant Barcelona, la qual cosa és una bestialitat.
N'hi ha un exemple que no sé si entraria en la categoria del periodisme de dades, però que jo crec que per molts dels oients seria exemplificador de coses que es poden fer interessants, que és el famós tema de Google i la febre, no? Google va...
La grip, era?
La grip, sí, perdó. Google va pactar o va fer alguna cosa amb el govern americà de manera que dedicava uns recursos a que quan la gent en el seu cercador posava grip, que vol dir que tens un símptoma de la grip i busques a veure què has de prendre, doncs anava automàticament com fent un mapa de com la gent cercava, amb la qual cosa em sembla que van guanyar 2 dies de prevenció de grip respecte a el que passava quan anaves a l'hospital, perquè clar, primer cerques al Google, després no sé què, i després vas a l'hospital, no? Per tant, no sé si és un bon exemple d'ús públic de periodisme de dades, però crec que és molt comprensible, no?
Jo aquest exemple l'he sentit usat, però l'he sentit usat en un altre sentit, que seria per explicar el Big Data, que seria un d'aquests altres paraules que dèiem al principi. A mi hi ha una definició del Big Data que m'agrada molt i per mi va ser molt clarificadora, que és, el Big Data serà com la invenció del microscopi. És a dir, ens permetrà mesurar les coses amb una precisió que fins ara no les hem pogut mesurar. I en aquest sentit, l'exemple de la grip és molt clarificador. És a dir, una cosa que abans no teníem manera de saber, ara avancem 2 dies. Jo, per mi, no és un exemple de periodisme de dades per 2 raons. Una, perquè no hi ha voluntat expressa de fer periodisme, i 2, perquè no tenim accés tots en aquestes dades, sinó que són unes dades tancades de Google que les serveix. Si poguéssim dir que Google obre totes les seves cerques i que podem controlar això i fer-li preguntes, com a periodistes, preguntar-nos quines preguntes podem fer o qui... podem fer en aquesta API i què en retorna o quina informació en retorna, per mi ja parlaríem de periodisme.
Molt bé, això és l'internauta aquesta setmana, parlant amb Eduard Martín Borregón i David Martín Borregón, tots dos de dataempress.com, amb dues S's al final, dataempress.com, que té estudi de periodisme de dades i anàlisi de Big Data.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a uoc.edu.
Saps què? Gencat Unmobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Així, a l'internauta, esta setmana, parlant amb Eduard Martín Borregón, David Martín Borregón, de dataempress.com, amb dues S's, sobre periodisme de dades, anàlisi de Big Data, que és la paraula que ha aparegut abans i que ara anem a entrar a ella, també amb en Martí Crespo i el Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres. A veure, Big Data, xica, dades grosses.
Dades grosses.
Quan diem això, què diem?
Quan diem això...
A veure, tot això es basa en un problema, que és que la majoria d'empreses mundials que diuen que fan les coses més o menys bé, en teoria han de tenir un problema, que és que tenen més dades de les que són capaços d'entendre i d'analitzar i de passar-se suficientment temps per dir, escolta, això que tinc aquí m'està explicant una cosa, no m'està explicant
això,
una cosa...
No només les grans empreses, els ciutadans de peu ho vivim constantment.
Correcte. I a més a més, anem cada vegada més. El creixement exponencial, el creixement de la informació és exponencial. Diuen que durant aquest any 2010 es van crear 3 vegades dades, 3 vegades per emplenar. No, espera, perdoneu que ho digui bé. Sí, es van crear suficients dades com per omplir 3 vegades la biblioteca del Congrés americà, que és la biblioteca més grossa de la història de la humanitat, ja no de la nostra època, sinó de la història de la humanitat. Perquè per la informatització de la vida anem fent que cada vegada generem més dades i cada vegada tenim més patrons. I amb aquestes dades hem de fer alguna cosa. I això és el Big Data. I a partir d'aquí, ell en sap més d'anàlisi que jo.
No, el Big Data simplement seria dir, ostres, doncs, tenim unes eines que són ordinadors molt potents capaços de processar dades, hi ha molts estudis científics que treballen en dades des de fa molt temps, el genoma humà, tot l'estudi podríem dir que això ha sigut Big Data, doncs escolta, si se sap científicament com tractar les dades, es té la tecnologia, el Big Data simplement és el dir, bueno, anem a ajudar aquestes grans empreses, anem a fer la disciplina i convertim la multitud de dades intractable en coses intel·ligibles. I això comença per les grans empreses i cada vegada ha d'anar baixant.
Què és el que fa una dada d'intractable a intel·ligible? On està el salt?
Que, ui, d'intractable a intel·ligible, sí, o sigui, quin perdo.
A digerible. O sigui, jo m'imagino, per exemple, Big Data seria totes les cerques al Google a la bèstia. Val? Bueno, es tracta de treure d'això informació.
Exacte. Per exemple, hi ha moltes coses, ja ens posaríem en matemàtiques, jo que sóc telecos...
Va, passa't.
Sí?
Ja no ve d'aquí.
Vindria a ser com si diguéssim el pitjor que et pot passar amb una dada és que sigui aleatòria, o sigui, que cap número tingui a veure amb el número anterior que hi ha hagut i no tingui res a veure amb el número següent, i és el pitjor cas que hi ha. De fet, si tu generes un fitxer aleatori i l'intentes comprimir amb zip, això mai se't comprimirà, perquè se li diu que
no té pauta.
No té pauta. Aleshores, la idea és buscar uns patrons dintre el conjunt de dades que t'ajudin a dir coses. Per exemple, una cosa tan estúpida, ara a la mitja part estan parlant del Google Trends, que és aquesta eina de Google, que tu pots mirar en cada mes quantes cerques aproximades s'han fet d'una certa paraula, en proporció. Si tu busques selectivitat, tu veuràs que just als mesos de la selectivitat, al juny, hi ha una punta. Això és tractable, hi ha una eina matemàtica que es diu la correlació i que el que fa és buscar quan una dada es va repetint cap a cert temps. Per tant, si tu no tinguessis ni idea de què és de la selectivitat, però dius, escolta, vaig a buscar la selectivitat, treguessis a Google, apliquessis la correlació, et sortiria que, ostres, cada any això es va repetint aquest patró, i a més que va al juny, i diries, ostres, doncs hi ha una cosa que és la selectivitat que passa cada any i passa al juny. Això ve a ser el que intenta fer el Big Data, analitzar grans dades, buscar patrons i analitzar-los. I d'aquí, doncs també, si tu vagui en la redundància i busques Big Data en el Google Trends, tu veuràs que cada vegada la dada va pujant, que la gent es va interessant més i més i més. Doncs és una altra informació que tu pots extreure. Ostres, cada vegada Big Data va pujant, i en aquest cas no és que tu vegis un patró de que cada any es va repetint, sinó tu veus que és una cosa que està en auge, que està pujant. Que això, tornant a Twitter, vindria a ser el que fan els Trending Topics. Trending Topic no és res més que una altra anàlisi del Big Data. Clar. De fet, és periodisme de dades, perquè respon a preguntes. I el que fa és buscar quins elements estan pujant respecte a que abans no pujaven. I és també búsqueda de patrons respecte a les coses que hi havia anteriorment. I això és les coses que podem fer amb les dades aproximadament.
Mm. Però això, el ser humà com ara tu, David, que encara és això... Això deu ser com plantar-te davant del mar, no? Dius, bueno, ara què? Gotet a gotet? O què fas? Què penses? Per on tires? Clar, tu tens un mar de dades al davant, sí. I dius, bé, ara què fem? No?
Clar, el primer és convertir sobretot aquestes dades en números. Això és bàsic, que les dades siguin normalment tractables o parametritzables, que entre elles les puguis relacionar o comparar.
Quan convertir dades en números, vol dir, per exemple, convertir un vídeo en números?
No, vull dir, per exemple, si jo tinc un vídeo, dir quants segons surt una persona i quants segons surt una altra persona. Sí, no dic codificar-la, sinó convertir-ho a paràmetres, que tu puguis... I a partir d'aquí, doncs, hi ha tota una disciplina que és l'anàlisi de dades, doncs, que vindria això des de la transformada de Fourier per veure com es repeteixen les coses en freqüència, o l'entropia per veure com difereix sobre ella mateixa, o fins i tot amb telecomunicacions, la informació... que periodistes coneixeu, és un paràmetre físic real expressat en bits i que indica quanta informació real conté una informació, o sigui, quan poca es repeteix. És això que dèiem de la teoria aleatorietat. Un element aleatori no té informació. En canvi, un element que es va repetint és un element que té més informació i quan menys dintre de la dada, quan menys, com us ho dic, això bé, si jo tinc tot un patró d'una cosa que es va repetint i de cop hi ha una cosa que difereix, el punt que difereix és un element que es considera en telecomunicacions que té molta informació, perquè tu la probabilitat que tenies de veure aquest nou element era molt baixa, i quan una cosa menys probable és que passi, en el moment que passes més informació té.
Més notícia.
Exacte.
Ja, tu tens una pauta de la lliga de futbol, sempre la guanya el Barça o el Madrid i de repente apareix el Rayo Vallecano, el to, que ha passat ahir.
Exacte.
Oh. Exacte. Però diguéssim que només hi havia 20 equips a la lliga, era més fàcil.
Estem parlant de Big Data. No, però efectes de que s'entenga el concepte, no?
Sí, sí.
Busques sorpreses, per dir-ho d'alguna
Correcte,
forma.
Correcte, per exemple. Sorpreses, coses quotidià, diferents, que, patrons...
El que passa constantment...
Mira, hi havia un exemple que van fer una empresa també d'anàlisi de Big Data a Barcelona, però estan ells, ells estan treballant més en un sentit empresarial, més en sentit d'estudis de mercat, que és que el Banc BBVA controla el 25% del negoci global del Passeig de Gràcia, ja sigui amb TPVs, amb els punts de venda, o ja sigui amb targetes. Per tant, ells poden saber quin és el moviment. I van fer un estudi de quin eren els patrons de la gent, com es movia a través del Passeig de Gràcia, quan es gastava, si entrava en una botiga, després quines altres botigues entrava, i van fer tot un estudi d'anàlisi de com es movia tota la gent. Clar, si tu pots saber això, que ara mateix, com que està tot informatitzat, totes aquestes dades queden recollides, la informació global que pots tenir de patrons de consum és bestial i molt superior a la que podíem tenir fa només 20 anys en quan tots pagàvem en caix.
Clar, això te dona poder.
Clar, això et dona molt poder i això et dona molt coneixement. Amb la informació és poder. I això els periodistes ho tenim claríssim. Saber una cosa de més que l'altra és poder.
Mm-hmm. Per tant, la mineria de dades va a l'alça.
Absolutament.
I amb grans empreses encara més, potser.
Exacte. Per exemple, un dels primers que comença a desenvolupar la mineria de dades és Amazon. Quan anem a comprar Amazon, fixem-nos que Amazon ja pràcticament no té ni menús. Tu vas a comprar una cosa i a sota tens 10 productes de quizá li interessa, o a lo millor li interessa, i 10 productes que la gent consulta. Clar, això és mineria de dades.
Sí, com més llibres compres, més l'encerten.
Exacte.
Jo, bueno, tant.
Sí, 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 sí.
Com més llibres s'han anat comprant, més la van encertant.
Clar, perquè et van fent el perfil, la tenen cada vegada més acotat i extreuen patrons. Doncs si li agrada aquest, també li agradarà aquest. Clar, ajudes a vendre en aquest sentit. Clar, potser són les aplicacions. M'explicaven també un exemple, però clar, això ja seria premineria de dades en un temps gairebé, bueno, prehistòric, per nosaltres gairebé sí, el Vicent ara no se m'enfadi, que era els anys 80, es veu que el Corte Inglés...
Jo no ho he sentit.
Es veu que el Corte Inglés es va dedicar a totes les zones on tenia centres comercials, on potencialment eren centres comercials, es va dedicar a anar amb un cotxe, com els ara de Google, i anar fent fotos analògiques. I després va agafar i es va dedicar a comptar quanta gent anava amb bosses del Corte Inglés per aquelles zones, per saber per on es movia la seva gent. I per saber. I clar, es veu que va treure una informació bestial que li va servir per implementar-se a nous llocs. Només amb aquesta idea.
Està ben pensat.
Però clar, ara ja no fa falta.
Una feinada, eh?
Clar, però un feinot de nassos. Clar, però tot això, si tenim altres maneres de medir-ho, i informàticament ara es pot fer, i tenim altres maneres, i es pot fer, doncs es pot fer d'una manera molt més ràpida i generar coneixement. I el que em sap greu ara mateix només està donant exemples econòmics o d'estudis de mercat.
No, mira, l'altre dia em vaig veure un de polític que em va interessar molt. En la campanya d'Obama fan un anàlisi de Twitter. O sigui, la campanya electoral d'Obama té uns mapes on, a través de les converses de Twitter, van deduint si la gent en aquella àrea geogràfica és favorable o contrària, no? O sigui, agafen una població i analitzen totes les piulades que contenen la paraula Obama. I aleshores han fet, m'imagino, una API d'aquestes que diu tal paraula és positiva, tal paraula és negativa. Si diu guapo és positiva, si diu idiota és negativa, si diu... I han fet com un tesaure.
De fet, en aquests algoritmes, que es coneix com a sentiment anàlisis, van bastant en aquest sentit. Tenen dos diccionaris, diccionari bo, diccionari dolent, i... Neu, els classifiquen els tuits. Aquest tuit és a favor, aquest és en contra i aquest és neutre.
I ara si es va, diguem, com mirant sobre el mapa, amb un color simple, allò roig o blau, com va el país evolucionant, i es veu que és bastant impressionant, que això és una aplicació, diguem, de campanya, no és una aplicació pública, però seria un bon exemple, no? Estan, en el fons estan escoltant tota l'estona, no? Allò, a veure què, no?
De fet, aquest és un dels... projectes que ens agradaria fer, i de les eleccions aquestes catalanes ho hem pensat, però desafortunadament de moment aquests algoritmes de sentiment anàlisis en català no acostumen a funcionar massa bé, en castellà comencen a anar bé i encara falta...
Per freqüència, pel número de freqüència?
No, per temes de que no és només tenir els diccionaris, sinó detectar ironies, per exemple, detectar... En quin...
Ui, en això, en este país estem més... molt especialitzats.
És tot algo més complicat, simplement és que de moment el... no es aconsegueix, quan tu compares els resultats d'una màquina amb els resultats que tu faries manualment de això és positiu, això és negatiu, això és neutre, no es corresponen. I mentre això passa, encara ens falta algo per recórrer. I abans de donar coses que t'inventes, és millor esperar que les coses vagin una mica millor.
Sí, en aquest sentit, i també per seguir entrant el concepte de Big Data, un altre punt de Big Data que seria superinteressant poder accedir són totes les bases de dades de Google Translator. És a dir, Google fa anys i panys que ens està traduint i s'està automillorant el sistema de traduccions de forma col·lectiva. Si nosaltres poguéssim accedir a aquelles bases de dades, segurament muntar aquests diccionaris en català seria molt més ràpid, perquè ja tindríem tots aquests patrons, ja tindríem les frases més comunes, ja tot digitalitzat i tot fet. I clar, i de fet diuen que s'està avançant i que una de les properes aplicacions seran traduccions simultànies de manera molt accelerada gràcies a tota aquesta documentació que s'ha anat generant i que es va millorant dia a dia. Però clar, tenir accés a tota aquesta informació és el que diem, és el que ens fa millorar, el que fa multiplicar la informació mundial i el que fa que totes aquestes dades que hi ha, doncs dic que val la pena aprofitar-les per simplement ser millors ja com a espècie humana, ja, directament.
De fet, sí, ara m'has fet pensar, si em permeteu un moment, coneixeu el cas del creador del CAPSCA, que és les paraulotes aquestes que et surten de...
Avui m'he barallat. Sí.
Avui t'has barallat. Sí. Sabeu que és molt comú que surtin dues paraules?
Sí.
Bé, de les dues paraules que et surten, només una de les dues...
És humana.
És la que es coneix la resposta. L'altra paraula de les dues que apareix... són paraules de llocs com Google que es dedica a digitalitzar llibres que l'algoritme no està segur de quina paraula és. I llavors la segona paraula tu el que estàs fent és ajudar a convertir una imatge escanejada d'un llibre en una paraula que tu has llegit.
Com
tu no saps quina de les dues és, tu respons les dues bé. Quan moltes paraules els hi torna el mateix, diuen, vale, aquesta paraula és això. Doncs bé, l'empresa aquesta de CAPSCA ven, per una banda, ofereix gratuïtament que tu et fiquis una petita caixa i per l'altra banda ven la traducció, la transcripció automàtica dels llibres, i el creador del CAPSCA, gràcies a aquesta idea que és pura Big Data, està forrat.
Jo alguna vegada he pensat, és impossible que ho hagi posat bé. I funciona.
Sí, sí.
N'hi ha una que sí que l'has
de
posar
i de fet, un cop
però l'altra tant hi val.
Un cop t'hi comences a fixar, ja saps quina és la bona i la dolenta. Jo jugo a vegades a dir, poso una bé i l'altra.
Això és molt d'enginyer.
I per això a vegades ens surt, ja surt una fórmula matemàtica, a vegades, que dius, i què pinta aquí una fórmula matemàtica? Com volen que ho fiqui una fórmula? Bueno, doncs és això. Al llegir-la s'han pensat que era una paraula, te l'han posat allà, realment esperen que fiquis l'altra, i mira, a l'altra banda, si els hi surten moltes coses diferents, diuen, doncs això és una paraula descartada.
Doncs jo avui he contribuït molt al negoci, bueno. I perquè em barallava amb un CAPSCA d'aquests que no hi havia manera que em fes cas.
Ostres. És antipàtic, és una cosa realment antipàtica. Sí. Però clar, vist així, o sigui, el que és impressionant és que aquest senyor fa un negoci que ningú sap que l'està fent, no?
Sí.
Estem tots treballant per ell i ningú sap que l'està fent. La parlant de negoci, perquè vosaltres no feu gens de publicitat. Expliqueu-nos això de data empresa i què feu i què? Què? Feu una mica d'anunci, home.
Val, ens costa, eh? Però nosaltres vam començar i de fet el primer projecte que vam fer va ser un projecte entre el David i jo que va ser en 5 dies de treure les eleccions, no sé si...
El 5x55?
No, el 5x55 és meu... És meu propi, és una altra cosa. No, això va ser per les eleccions del 20 de novembre, que vam treure uns comptes que eren resultats 20ena i resultats 20ena, en què a Twitter, amb una visualització amb caràcters Unicode, que són aquells tutxets que a vegades et surten a Twitter, de Twitart i tal, vam agafar i vam treure els resultats. I en comptes de treure només percentatges, doncs treiem en directe les diferents línies.
Sí, la qüestió és que era el Twitter és un text, tu sí que pots afegir imatges, però per defecte et surt només un text, doncs aquest text, simplement pel fet de dibuixar quadradet, 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 o quadradet, quadradet, expressar amb les típiques barres dels resultats electorals, visualment amb lletres.
Sí, això n'hi ha de... el Mario Tascón, es dedica fa temps a fer dibuixos. No piula res, excepte, per exemple, el dia del Barça-Madrid va fer un camp de futbol. Obria el dit, tenia un camp de futbol. Que s'ha de tindre molta paciència, m'imagino, sí, fer allò, però s'està divertint
a
molt.
A més, és força més complicat del que sembla, perquè amb Twitter no hi ha enter. Tu no pots ficar un salt de línia al mig d'una paraula. Llavors, tu el que has de jugar és en fer paraules suficientment llargues perquè la següent paraula que t'apareix salti de línia perquè no hi càpiga. A més, que tot es complica bastant més del que sembla.
Llavors, bueno, naixem així, i clar, i llavors al principi vam ser més que una empresa, en realitat era més un laboratori. És a dir, un laboratori d'idees, un espai on estem tres professionals, un periodista, un informàtic i un enginyer de telecomunicacions, i on anem testejant i on anem provant les habilitats. I llavors nosaltres el que intentem és fer, hem evolucionat, i nosaltres una miqueta el que ens assemblem som com un estudi de disseny, un estudi d'arquitectura o un despatx d'advocats. És a dir, tu vens, nosaltres et podem oferir projectes de periodisme de dades o d'anàlisi de Big Data, ja sigui on demana, és a dir, tenim una idea i la portem a algú i diu, escolta, t'agrada aquesta idea? Si t'agrada, doncs va, costa tant, tirem-la endavant, o acceptem que la gent ens vingui projectes. Escolta, tinc una idea, o m'agradaria saber això, com podríem fer? Què podríem fer? I llavors a partir d'aquí ho treballem. Nosaltres estem, en aquest moment, estem molt especialitzats en Twitter, perquè és el que hem treballat més i és la font de dades que coneixem més bé.
I el més oberta.
I el més oberta.
Ens encantaria treballar amb dades.
Amb dades obertes públiques, en aquest país, però no hi són. Jo gairebé m'atreviria a dir, és agosat, que som dels estudis que millor tracten l'API de Twitter del país. Som els que hem fet almenys un projecte més seriós amb geolocalització, que n'hi ha hagut més. Fent...
ha costat, eh?
No, però segueix, és el primer projecte realment seriós que hi ha en aquest país de geolocalització amb dades de Twitter, és nostre. I llavors també som l'única gent que ha tret un algoritme de trending topics propi. Que hem tenir, que encara...
Algoritme de trending topics propi.
Exacte.
Això traduït al català és...
Vol dir que nosaltres agafem i definim una sèrie d'usuaris, o potser podríem agafar doncs tots els redactors de VilaWeb, més l'usuari VilaWeb, totes i tot l'entorn VilaWeb, i dir quines són les paraules més dites. Però no les paraules més dites, sinó el que deia abans, les tendències. Quines són les paraules que comencen a dir més?
D'acord.
Aquestes persones
com els núvolets de paraules.
Exacte, però el núvolet de paraules, la diferència és que el núvolet de paraules són les paraules més dites. I això són les paraules que comencen a destacar. És el que explicava abans el David dels patrons. Si tu agafes les paraules que tenen un patró, i de sobte hi ha una paraula que se surt del patró i que comença a ser més dita de la resta. Per tant, està sent tendència dins aquell univers
definit. De fet, en l'algoritme ens treu a la vegada les paraules que tendeixen a dir-se més de cop i les que tendeixen a dir-se menys, perquè les dues són informació. L'únic és que realment la que acaba interessant finalment és quines són les paraules que estan en auge, en català no sé com es diuen, en creixement.
En alça.
I és, bueno, és un algoritme que tenim propi, que vam provar-lo en el Congrés Socialista que va guanyar el Navarro i ens va funcionar bastant bé. Vull dir, quan va guanyar el Navarro, Pere Navarro sortia el trending topic, però bueno, també s'ha de polir, però sí, tenim el nostre propi algoritme.
Exacte.
L'algoritme, per si algú no ho sap, és una fórmula matemàtica, un petit programa que això, que va funcionar.
Correcte.
Que tens al darrere. Bé, ho he explicat amb una precisió matemàtica impressionant. Sí, algoritme. Sé que ve de l'àrab, ja no sé res més.
I per què comença per alt, no?
Ah, em sembla que sabia el que volia dir, però no me'n recordo. Alguna vegada ho havia dit.
De fet, és important...
Si no recordo mal, té una història interessant. L'origen de la paraula algoritme té una història interessant.
No te la sé, només sé per la gent que no està molt acostumada, es confon molt algoritme i logaritme. I deixa'm dir des d'aquí, Judà, que són dues coses completament diferents.
Sí. I això ho feu per Goig o ho veneu o què feu?
No, de fet, hem fet tres projectes per Goig. Un projecte el vam fer amb el Periòdic de Catalunya, que és aquest que dèiem de la Mercè Jolgaitza. De fet, el podeu veure... mercè2012.elperiódico.com o .cat, depenent de si us agradi el català o el castellà. Aquí està treballat en bilingüe. I llavors ara estem treballant també amb altres clients, de moment encara no podem dir noms, amb diferents projectes. Que...
I us arriba ja, per exemple, això, empreses que tenen interessos en treure informació comercial, o encara va més la branca de... perquè sembla com si la branca del periodisme està cridant molt, està seguint molt cridanera. l'altra va com més discreta, no? Perquè ningú vol ensenyar la poteta, m'imagina.
També el problema és que l'altre és molt més... Nosaltres la desconeixem una mica més i fa molts més anys que s'apliquen. Vull dir, els estudis de mercat sí que fa anys que estan intentant fer big data i fer coses i analitzar redes socials, i són coses que porten temps fent, l'únic és que ho fan amb més discreció. Però són dels serveis que ofereixen els estudis de mercat. Sí. Els famosos panels Nielsen no deixa de ser un estudi del big data en general.
Sí, no, nosaltres... També el problema, com tots periodistes, els periodistes a vegades ens preguntes, però tu no guanyaries més fent una altra cosa? Doncs segurament, però és el que m'agrada.
Sí. I això, i de cara a eleccions, dieu que això ho heu intentat? No.
De cara a eleccions, diguéssim que estem en converses.
Sí. D'acord. Yeah.
Perquè, clar, és un moment llaminer, sí. Diguem-ne, això de mostrar, sobretot això, no? Mostrar tendències és una mica la clau.
Sí, amb això també seria... una miqueta superar el periodisme. Hem parlat molt del periodisme digital, sobretot dins del gremi periodisme, s'ha parlat molt del periodisme digital, però a vegades hi ha persones que, o tens la impressió que en aquest país el periodisme digital ha consistit en agafar el que fèiem al paper i passar-ho a internet. I llavors això és tot el periodisme digital que han fet. I, per exemple, els anàlisis de Twitter que s'han fet en la majoria de mitjans són tots molt pobres, molt, molt pobres, perquè l'únic que s'ha fet és una persona que mira i mira tuits. Però no, és a dir, d'agafar aquí i posar-se a analitzar de forma sistemàtica i de forma informatitzada aquests tuits, no ho ha fet ningú. És a dir, i ja potser no parlo de coses tan complexes com el que parlàvem abans, de fer els diccionaris, de fer els diccionaris, sinó, per què no mirem quin és el tuit més retuitejat a la campanya de polítics? Tampoc seria tan difícil. O per què no mirem les relacions de follows i follow-back entre les diferents llistes i podem fer... Saps? I podem fer tot un arbre de veure com s'estan relacionant les persones dins aquí. Clar, hi ha tota una sèrie d'informació pública, accessible i molt interessant per ara fer anàlisi electoral que fins ara no s'ha fet. I la informació està allà. Vull dir, per exemple, hi ha una gent que són els K-Government?
Sembla que, sí, K-Government.
Que és K-Government, que en aquest sentit han fet estudis interessants en aquesta línia, per exemple... durant la manifestació va fer el tuit més retuitejat, i em sembla que va donar la veritat que el tuit més retuitejat de tot l'11S va ser el Gerard Piqué.
Jo pensava que seria "no et trobe". Bueno, ho hem de deixar aquí, sense anar del temps, com sempre passa quan fem un tema interessant. David Martín Borregón, Eduard Martín Borregón, moltes gràcies
a vosaltres
per haver participat a l'internauta www.datempres.com. Com sempre, Martí, ens tornarem a veure la setmana vinent. I així a l'internauta us deixem aquesta setmana. Sabeu que sempre acabem amb una cançó de les que es graven a l'Espai VilaWeb, una cançó en aquest cas d'Every Night, que es diu "Després de sopar". Les podeu trobar totes aquestes cançons també a VilaWeb TV, i com sempre cada dia a les 24 hores tota la informació a vilaweb.cat.
Després de sopar es va fer tard parlant de les coses. segur. Però encara m'empentes l'esquena i no em sento perdut. Et penso curiosa i perduda en algun carrer estret, una immensa ciutat. Escrivint els